Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, al darrer amunt al taló d'aquest Annus Horribilis 2020. Un número que semblava aparentment tan maco i rodó, però que s'ha acabat enverinant d'una manera totalment impensable. Però malgrat tot, si intentem ser positius, ens ha servit per adonar-nos de tot allò que trobem a faltar. I una d'aquestes coses és la cultura. Aquest 2020 ha servit per ressaltar el paper essencial de la cultura. Aquest 2020, la cultura s'ha convertit també en un remei per la nostra salut mental. Per tant, ara que ens encarrilem cap a la sortida d'aquesta situació, ho hem d'agrair al món de la cultura tornant a omplir al màxim els teatres, perquè recordem que la cultura és segura. I comencem el programa número 150 de l'Amunt al Taló, presentant el nostre equip, amb la Laura Lozano, a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Estals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont, el nostre supertècnic, Roger Benet, conjuntament amb tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i la veu del programa, el Francesc Asens. I us presentem els següents continguts.
Amunt al Taló.
Començarem, com sempre, escoltant l'opinió d'un dels nostres col·laboradors al Taló de Fons. I el taloner que acomiadarà aquest any és l'Eloi Garcia. Un cop repassada l'agenda teatral de la setmana, també amb l'Eloi, escoltarem l'entrevista que la setmana passada van registrar el Marcel amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, per parlar-nos de com la nova APP Sincronitzats ens posa a l'abast de la mà tota la informació sobre la cultura a la nostra ciutat. Després, amb l'Adrià, anirem d'estrena al Teatre Sant Vicenç. Escoltarem com van rebre el públic i els actors l'estrena de l'obra Complets Desconeguts aquest dia 25 de desembre al vespre. I a continuació ens endinsarem al fantàstic món dels contes. En motiu de la darrera edició del Vet aquí Sabadell, a la secció de la tertúlia, la Julià ha contactat amb diversos narradors de contes i ha conversat amb ells per conèixer millor el que hi ha darrere de l'art d'explicar contes. I acabarem els darrers minuts de l'Amunt al Taló del 2020 amb els comentaris de l'Elvira Franc sobre les obres de la cartellera barcelonina a la secció Teatre de Franc. Doncs vinga, som-hi. Avui comencem amb l'Eloi Garcia, que puja cap amunt al Taló de Fons.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. El Taló de Fons.
Should old acquaintance be forgotten, never brought. Recordant les velles amistats. Així comencen aquesta variant d'Andrewbert i totes les versions de Auld Lang Syne, un títol que, traduït al català, vol dir pels vells temps. Al món anglosaxó canten la cançó per acomiadar l'any. Als Països Baixos és un himne futbolístic i al Japó la posen a l'hora de tancar les botigues per fer marxar els clients. La catalana és l'hora dels adeus, s'usen comiats, amb un text absolutament aliè a l'original en escots, un poema escrit fa segles en forma de cançó de celebració, que ens convida a fer un brindis pels vells temps, per les velles amistats. I és que aquest any segur que ha fet brindar més d'alguna vegada pels vells companys, pels vells temps, i segur que també ha donat més d'un motiu per fer-ho en anys propers. Quin any! I quina temporada! Els teatres han patit tant com tothom la sacsejada de la Covid. Ara oberts, ara tancats, ara mig gas. Malgrat tot, per necessitat la majoria i per pura tossuderia algunes altres, tot de companyies i entitats d'arreu han fet un esforç per aixecar de nou el taló, encara que en algunes ocasions, i per mil motius diferents, no comptessin ni amb les mateixes ganes ni amb les mateixes mans que abans. Però és amb aquesta tossuderia per pujar altre cop al taló que podríem acabar l'any mentre alcem les copes per acomiadar aquest que s'acaba. Els talons baixen i els personatges canvien, cert. Però cada vegada que s'acaba una obra, en comença una altra. Un nou guió que ens repta a posar dalt l'escenari tot el nostre enginy i voluntat per viure una nova història.
La platea indiscreta.
Doncs després de sentir aquest magnífic teló de fons tan apropiat per aquest final d'any, per aquest cap d'any, amb aquesta, a més, una versió tan europea, contactem amb l'Eloi García, novament, aquesta vegada per repassar l'agenda teatral. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume, molt bé, molt bé.
Està molt bé, el teló de fons que ens has aixecat avui, amb aquesta música, amb aquesta típica de final d'any.
Mira, la vaig sentir fa no massa i em vaig inspirar.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Eloi, explica'ns què tenim a la cartellera per afrontar aquest principi d'any, perquè ara ja seran, suposo, pels cap de setmana a partir de l'1 de gener les activitats, oi?
La majoria d'activitats sí, tot i que tenim alguna proposta per acomiadar l'any. Ara te les canto, guaita, mira. Al Teatre Sant Vicenç, això ja així, després de cap d'any, i tenim encara els Pastorets fins al 17 de gener, a 6:15. Perfectes Desconeguts, encara els hi queden 3 representacions, també aquest gener, fins del dia 16. No vedeu agafar entrades que volen més que els ocells. Al Teatre del Sol continuen amb els concerts de Nadal i per acomiadar l'any hi tenim 26, amb Marianna Clapés i Núria Clapés, encara el dia 2 i 3. Això és després de cap d'any.
Exacte.
A l'Alternativa Teatre, tot i que ja està exaurit, també pel proper cap de setmana, i tenim Fama, a càrrec del Teatre d'Insomni, un concert dels alumnes del taller musical Teatre d'Insomni. Ja està tot venut, així que potser ho prorroguen, ja ho veurem. Els que sí que van prorrogar van ser els de la Bàscula, que faran una altra vegada l'Ocapi, això el proper cap de setmana, no el següent, el dissabte 9 i el diumenge 10, i al Teatre Arlequí, fins al 3 de gener, encara hi tenim Titelles, Caga Tió, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12.
Molt bé, doncs alguna cosa més?
Ja està tot.
En principi, molt bé, doncs perfecte, Eloi, ja totes les activitats per començar l'any amb teatre ja les tenim a punt. Moltíssimes gràcies i que passis un bon cap d'any. Cuida't i vigila, no facis masses imprudències
no,
per cap d'any.
No. Em portaré bé, em portaré bé.
Molt bé. Vinga, a reveure, gràcies.
Adéu-siau, bon any.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista. I encetem la tongada d'entrevistes del programa d'avui parlant de Sincronitzats, una app que pretén connectar les diferents entitats i espais culturals públics i privats de la ciutat de Sabadell, creadors i artistes, en fi, tota la cultura local, una aplicació que centralitza i ens ordena tot aquest caldo de cultiu cultural que hi ha repartit per tot Sabadell perquè el puguem consultar de manera fàcil, ràpida, accessible i còmoda. Una molt bona iniciativa que ajuda al sector i també a la ciutadania que li interessi assistir en aquest tipus d'actes i activitats. I per això volem parlar amb Carles de la Rosa, regidor de Cultura de l'Ajuntament, i també perquè fa pocs dies es feia oficial la candidatura de Sabadell com a capital de la cultura catalana 2024, una altra notícia i aposta molt interessant. Bon vespre, Carles.
Bon vespre, sí, correcte.
Què ens permet fer com a col·lectiu que participa de la cultura o com a ciutadans aquesta app i d'on va sorgir la idea o la necessitat de fer-la?
La idea va sorgir bàsicament de que hem vist durant molts anys que a Sabadell hi ha una percepció a vegades molt equivocada de que no succeeix absolutament res a nivell cultural. Moltes vegades rebem aquesta queixa, venir d'anar a Barcelona per poder veure espectacles i a vegades inclús els propis diguéssim, agents culturals no tenen prou clar el que estan fent els altres companys diguéssim, que també generen cultura, perquè estem en moltes ocasions tan concentrats en el que estem produint que costa tenir aquesta transversalitat. I quan ho sabem, generalment ho sabem ja quan ja ha succeït l'esdeveniment, i a no ser que sigui un esdeveniment que estigui programat durant molts dies en algun dels espais. Creiem que era una percepció molt injusta sobre tot el que és l'univers cultural de la ciutat, que és un univers absolutament potent, crec que modèlic en relació amb qualsevol altra ciutat de les dimensions de Sabadell. Tenim una quantitat d'equipaments culturals espectacular, i no només de caràcter municipal, sinó dels que no sorgin de caràcter privat, que en són molts, que estan constantment convivint amb l'oferta, està incansable que fa també la cultura, i creiem que necessitàvem un espai en què, amb una única mirada, trobéssim un univers que expliqués tot el que succeïa a la ciutat. Però alhora necessitàvem que tothom pogués mantenir el seu caràcter, la seva idiosincràsia, la seva personalitat, i per tant no podíem ser intervencionistes ni podíem tampoc pretendre que hi hagués un sistema integrat, per exemple, de venda d'entrades. Això seria una utopia i també seria absolutament innecessari. Tothom s'organitza perfectament. El que vèiem era que quan una persona, un usuari de la cultura sabadellenca, volia saber què passava, per exemple, aquell cap de setmana o aquella mateixa tarda, o què succeiria al llarg de la setmana, hi havia una oferta molt laberíntica, costava arribar a tenir la percepció general i global, i vam dir, per què no busquem la manera de sincronitzar tot el que succeeix en una aplicació que ens doni l'opció de realment veure-ho amb uns filtratges potents, on tu puguis posar les teves preferències i on realment doncs, o ho pots mirar tot o pots anar directament a allò que tu creus que t'interessa més. I filtrant d'una manera molt àgil, doncs, en la majoria de les ocasions hem aconseguit que entre 3 i 4 clics estiguis al sistema de venda d'entrades, ja sigui de municipal o de l'entitat o de l'equipament privat que hagi generat aquella activitat. No? Això, evidentment, farà que l'oferta sigui molt més atractiva i que, per tant, tothom de seguida pugui tenir molt clar quina és la programació que es dona a la ciutat. Que, de veritat, i ho dic com a regidor de cultura, que li agrada poder estar al màxim d'esdeveniments possible, és en unes condicions normals que no siguin Covid, perquè ara Covid, evidentment, ens ha esmordeït molt la programació, és impossible en un cap de setmana estar present a tot arreu.
Com s'ha aconseguit formar aquest espai de sincronitzats on queden aglutinades tantes entitats, tants grups, col·lectius, instal·lacions, ara ho deies, no? Públiques i privades, organitzadores d'actes culturals? Imagino que haurà estat una feina difícil, no?, d'aconseguir, però era important incloure-hi, entenc, el màxim d'actors possibles dins aquesta iniciativa.
La iniciativa encara està ajustada en els seus inicis més bàsics, perquè, de fet, per aparèixer a l'app de sincronitzats no hi ha cap altre requisit que s'introdueixi la informació actualment a través del formulari del 010, que és el que ens permet que automàticament el sistema de CoFIS ho situï en la base de dades de l'Ajuntament, i això etiqueta directament les activitats perquè el sistema de filtratges de l'app els pugui situar segons els filtres que hem ubicat. En principi, el que ara sí que hem d'anar fent és la pedagogia a totes les entitats, a totes les sales que programen, de que és necessari que hi hagi aquesta introducció, perquè és l'única forma de tenir tota la informació, inclús la imatge gràfica que cadascú desitja perquè sigui mostrada la seva activitat. I esperem que en les versions que aniran apareguent, en les actualitzacions que aniran fent de l'app, una de les primeres coses que tenim intenció de fer és que hi hagi un mode autoeditable. Tu puguis registrar un perfil d'usuari i d'aquesta manera automàticament introduir tu mateix les teves dades en un formulari que sigui automatitzat, que evidentment serà pendent d'una validació final perquè no hi hagi cap error tipogràfic o qualsevol tipus de dada que sigui incorrecta, però que llavors tothom ho pugui introduir. Per tant, no s'ha de fer absolutament res més que tenir programació a la ciutat i, per tant, fer l'oferta i que en previsió ho puguis introduir a través del 010. Si això es fa així d'aquesta manera, l'app directament captura aquesta informació de la base de dades de l'Ajuntament i la situa en l'espai que és sincronitzats. I això fa que siguis visible i, per tant, doncs et dona molta més potència a nivell de promoció, de publicitat i, sobretot, també fa que això, que la programació es vegi en tota la seva plenitud, no?
I tant. Ara que volem esdevenir capital de la cultura catalana 2024, és important conjurar-nos totes plegades, anar totes juntes de la mà a treballar conjuntament, no?, per enfortir-nos totes les unes a les altres?
Correcte. Ara és més important que mai. A més, ara Sincronitzats no només és l'app. Sincronitzats és un projecte amb tres potes que hem generat des de la regió de cultura. Per una banda està l'APP, que seria com la punta de l'iceberg, la part visible, diguéssim, d'aquesta mena de predó, aquest canal que ens dona un univers comú, que a més té aquesta idea de constel·lació, no?, d'interconnexió entre tots, que a més té altres aspiracions, que és que en el futur també consteli amb el comerç, amb la restauració, amb l'hostaleria, amb l'aparcament, i amb això ja estem treballant perquè el que volem és crear doncs, paquets d'oferta, fer que sigui atractiva la ciutat, que hi hagi turisme cultural. Tenim molts festivals de la ciutat al llarg de tot l'any, festival de cinema, terror, festival de l'Ambassat, festival del més petit, el de Novena Negra i el del Bet Aquí. Tenim molts de festivals que segurament podrien ser atractius si la gent de fora vingués, inclús els propis ciutadanes i ciutadans de la ciutat, no? Però també, a més, és un espai de reacció cultural que hem creat per intentar també donar suport i acompanyament a les entitats en aquestes novetats que ens ha portat el Covid, de virtualització, que ara ens obligarà a tots a posar-nos al dia amb el tema de tot el que serien les connexions electròniques, l'administració electrònica i els esdeveniments que haurem d'anar generant moltes vegades semivirtuals, no? I, per altra banda, i la més important, és també un nou espai que volem crear d'interlocució amb les entitats. És a dir, volem crear... Estem, de fet, ja hem convidat totes les entitats, però no només entitats, eh? Entitats, col·lectius, formacions, artistes individuals, artistes inclassificables, empreses que es dediquen, és a dir, quan dic empreses, dic companyies o autònoms que es dediquen al món de la cultura en general. Els convidem a crear unes taules sectorials per cada una de les disciplines de cultura que treballem a la ciutat, que són absolutament totes, perquè aquests espais siguin uns espais que també ens ajudin a sincronitzar des de, diguéssim, el backstage, no? Una mica buscar projectes conjunts, crear noves sinergies, escoltar des de la Regidoria de Cultura, escoltar quines són les opinions, quines són les inquietuds, les aspiracions de totes i de tots. I una de les primeres tasques que els volem demanar en aquestes taules sectorials és que pensin en què esperarien que tingués una app cultural de la ciutat de Sabadell, quines noves funcionalitats els podem afegir, perquè en les posteriors versions que fem, quan contractem l'empresa que diguéssim que després de la licitació guanyi el concurs, doncs se li farà l'encàrrec de que totes aquestes funcionalitats puguin aparèixer i que, per tant, la pugui créixer de forma exponencial. Ara mateix és una agenda potent, però la poder fer moltes altres coses, no? I creiem que aquesta seria una mica la idea. Nosaltres considerem que Sabadell és massa gran perquè no tingui una eina adient a la seva capacitat de producció i creativa. I justament, precisament per això, aquestes taules sectorials ens ajudaran molt a treballar per fer un projecte conjunt, totalment conjunt, i a més, amb això, amb feedback i escoltant, a totes les persones que vulguin participar del tema de la capital cultural. Ens crea un espai de treball molt més diàfan i molt més transversal, no?
L'app Sincronitzats ens permet filtrar continguts, personalitzar quin tipus de cultura volem tenir a la nostra pròpia cartellera i també accedir en aquesta compra d'entrades de manera força fàcil i directa. Però quines altres propostes hi ha sobre la taula també per poder créixer culturalment arran d'aquesta candidatura presentada per Sabadell?
Clar, les propostes les hem de fer entre totes i tots. El que és la candidatura pròpiament en si mateixa, ara ve la feina de crear el relat entre totes i tots, és el moment d'escoltar tothom, es crearan diversos grups de treball, de fet ja hi ha també en la pròpia APP de Sincronitzats trobem un destacat que és per si volem fer les adhesions, que això és molt important, sense adhesions no serà... Hem de portar un projecte que tingui moltíssimes adhesions o pràcticament la totalitat de les entitats o de tots aquells, diguéssim, sectors que s'hi vulguin adherir al tema de la capital cultural. El relat l'hem d'anar configurant entre totes i tots. Ara s'està començant a fer la interpel·lació, es començaran a arribar enquestes, es començaran a fer entrevistes, es començaran a configurar les taules i a partir d'aquí doncs, anem recollint tota aquesta informació i construirem una primera proposta que és la proposta de candidatura. Si la guanyéssim, amb tot el que haurem recollit, aquí ve la gran feina. I aquí és el moment de posar-nos a totes i tots a treballar pel 2024, que és el moment de què volem ensenyar de la ciutat, quina programació volem, aquell any sencer de programació, que és un any que haurà de ser, doncs clar, molt, molt complet. I aquesta eina que nosaltres hem posat a disposició de tothom ja venia una mica orientada cap aquí. És una eina que es va incloure en el pla post-Covid. Ja teníem pensat abans del confinament d'elaborar-la. De fet, ja estàvem dissenyant-la i estàvem començant a configurar-la i al final hem detectat clarament que havia de ser una reacció del pla post-Covid. És a dir, anem a crear un espai on ajudi a que tothom es reactivi, no? Perquè era el que havia de ser, sobretot, el més important, que hi hagués una reactivació de tot el sector cultural, en tot el seu espectre. Que quan dic cultural no refereixo només a teatres i a música, però jo només estic parlant des de la ciència, el pensament, passant per tot el que és l'eix troncal de la cultura popular, etc. No? Biblioteques, els museus, estem parlant d'absolutament totes les disciplines. I aquesta seria una mica la voluntat, no? Buscar aquesta sincronia que ens porti a tots a crear un dossier amb un relat que sigui més o menys, perquè és clar, és difícil, són molts, però que sigui el màxim el gust de tothom.
Doncs moltes gràcies, Carles, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell. Gràcies per atendre'ns a l'Amunt al Taló i sort amb totes aquestes fites culturals que aneu marcant molt bé des del consistori. Gràcies i bon vespre.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Anem d'estrena.
El Teatre Sant Vicenç va estrenar el dia de Nadal al vespre la comèdia Complets Desconeguts i l'Adrià no s'ho va perdre. Ens ho explica així.
Molt bon vespre. Avui tornem a anar d'estrena al Teatre Sant Vicenç amb els Complets Desconeguts, una comèdia que podreu veure al gener i també al mes de maig. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant!
L'obra.
Fantàstica, meravellosa.
Ha estat entretinguda.
Ha estat molt bé, m'ha agradat molt.
Igualment, ha estat molt bé, és molt entretinguda.
Pues l'obra és molt entretinguda, la veritat és que val la pena venir.
M'ha semblat molt divertida, una bona manera de passar la tarda de Nadal amb la família.
Jo com ells dos, m'ho he passat molt bé.
Jo la veritat m'ho he passat molt bé, és molt entretinguda, et distreus, t'abadeixes de situacions que tens fora i és una passada.
És la primera obra després del confinament?
Sí, sí, la primera de totes.
Sí, teníeu ganes o què?
Sí, molt.
Ja feia temps que tot i la cultura ser un dels àmbits més segurs, estava prohibida i ja era hora que tornessin a obrir els teatres.
La veritat és que sí, moltes ganes de tornar als teatres, de tornar a la cultura i, bueno, si és d'una forma segura, millor encara.
Feia molt temps que no venia a veure una obra de teatre, una pel·lícula o alguna cosa, i en tenia ganes.
Jo tenia moltíssimes ganes de fer una vida més o menys normal.
Necessitava anar al teatre una altra vegada. Vam acabar amb un concert el mes de març, el dia abans del primer confinament, i necessitàvem ja tornar.
I ara que és Nadal sempre fem una tradició d'anar a un teatre i ja tocava.
I ara, parlant més de l'obra, vosaltres jugaríeu aquest joc que proposen a l'obra amb els vostres amics?
No.
Directament? Totalment no.
Directament?
Difícil, complicat. Difícil.
Jo sí, no tinc res amb els meus amics i, bueno, amb els meus pares no tant, però ho explico tot.
Jo igual, jo no tinc res a amagar, llavors estaria disposat a jugar-hi.
Ai, jo sí, a mi m'encantaria. Salseo a tope.
Sí, jo crec, sens dubte, sortirien coses que potser no sabem dels nostres amics.
Jo, de fet, ho he fet, hem jugat al joc, però clar, què passa? A mi és que ja tenim més confiança, doncs no ha passat aquestes coses tan bèsties.
De fet, jo i ella tenim les contrasenyes dels dos mòbils i no hi ha cap problema mai.
Però vosaltres creieu que amb les noves tecnologies hi ha més infidelitats o hi ha més secrets entre els amics, entre les parelles en general?
Jo crec que està més a l'abast el poder tenir més secrets, no? D'altra manera, que abans no, abans era tot més tancat. Ara no, s'ha obert tot.
Jo crec que no, que abans hi hauria el mateix que ara, però fet d'una altra manera, diferent. Ara potser tens més possibilitats d'arribar a més gent que abans no podies, però jo crec que el que vol fer les coses d'una manera determinada les fa igual, amb tecnologia o d'una altra manera, però jo crec que no canvia.
Jo penso que ja el mateix, com ha dit el meu pare ara, però en aquest cas jo crec que és més fàcil que trobin si hi ha una infidelitat. Abans semblava més difícil arribar a aquest punt.
Ara pots trobar un missatge o qualsevol cosa per el telèfon i sabràs alguna cosa. Abans suposo que quan no n'hi havia la gent s'ho podia amagar més, però segueixen havent els mateixos problemes entre parelles, segueixen havent-hi tot.
Sobretot de la forma electrònica, com la infidelitat del sexe electrònic, és molt més propici.
Jo crec que sí, no? Depèn de quines parelles hi ha més inseguretat entre les parelles o, al contrari, parelles més tòxiques a les quals es dediquen més, pràcticament a això, a mirar els mòbils dels altres.
Jo crec que la infidelitat sempre ha estat present i l'única diferència és que tenint aquest accés a les tecnologies potser s'assabenten més d'aquestes infidelitats, però sempre hi han estat. Sí que és cert que això ho facilita.
Jo crec que si tens confiança no tens que haver ningú problema.
Ja per acabar, què els diríeu als nostres oients per aconsellar que vinguin a veure aquesta obra?
Les risses que et fas, no? L'ambient que hi ha, el bon rotllo, diguem, amunt de l'escenari.
Crec que ara és una bona oportunitat per oblidar-te una mica de tota la merda que està passant fora i gaudir d'un espectacle.
Doncs ara que hi ha més coses tancades, aprofitar que el teatre, el cinema es comencen a obrir una miqueta més, aprofitar aquesta cultura que ens brinda.
Simplement és molt interessant, estaria bé que vinguessin.
Si volen passar una bona tarda, que vinguin a passar una hora i mitja a riure amb el teatre i pensar molt en coses que passen.
Us heu sentit segurs en tota l'obra?
Sense cap problema, segur.
Jo sí, perfecte, cap problema. Sí, a part és que està molt bé, no? Okay. perfecte.
Sí, les mesures tot perfecte, sí.
Les mesures han estat respectades, el personal estava molt pendent que les distàncies es mantinguessin, tothom porta mascareta i és segur.
És totalment segur i tothom ha respectat aquestes mesures, crec que és important.
Doncs moltes gràcies. Ara estic amb el Xewi Jiménez, que ha fet el paper d'Andreu en l'obra. Què ha sigut per tu fer aquesta obra?
Ha estat una feina molt xula de creació de personatges, que ens ha donat moltes eines al director, que tenia molt clar el que volia expressar i jo crec que al final, amb molt d'esforç i molta videoconferència, hem aconseguit tirar-la endavant.
Ah, perquè quan vau començar a assajar?
Primers d'any, i vam haver d'interrompre els assajos presencials, però vam continuar fent-los via telemàtica, de manera que poguéssim arribar aquí amb els personatges creats.
Com ha sigut l'experiència aquesta de fer, d'assajar en temps de pandèmia?
És molt incòmode perquè hi ha molts retards, no captes l'expressió dels altres actors, però la veritat és que ha estat positiu, com a experiència positiva, però no repetible, sisplau. Ja.
I les últimes setmanes estàveu amb nervis a veure si podríeu acabar de...
Sí, la veritat és que tal i com està la qüestió sanitària, estàvem esperant que en qualsevol moment diguessin que s'havia de suspendre, però afortunadament hem aconseguit fer-la, amb totes les mesures i tal, però l'hem aconseguit fer.
I ara parlant més de l'obra, com valores l'estrena?
Home, de moment veig que la gent surt molt contenta i que han rigut molt, s'ho han passat molt bé, han patit molt perquè l'obra també té trossos dramàtics. Estem bastant satisfets. Nosaltres com a companyia doncs hem anat allà on volíem anar. Estem molt contents.
I explica'ns, quin és el teu personatge?
El meu personatge és l'Andreu, que és l'amo de la casa. Representa que entre els amics és el més assenyat i que al final resulta que, bueno, no vull fer més spoilers, però és el que pateix més al final.
I la recomanaries a la gent perquè vinguin a veure-la?
Home, sisplau, sí, perquè és una obra realment molt divertida de veure, molt agradable de veure, hi ha trossos molt macos còmics, hi ha trossos molt macos dramàtics, i tots els missatges que hi ha pel mig de l'obra jo crec que són molt, molt, molt interessants. És un guió molt xulo, molt xulo.
Ah, d'acord, doncs moltes gràcies. Estic amb l'Alícia i la Núria, que fan els personatges de Cristina i Laura. Què ha sigut per vosaltres fer aquesta obra?
Bueno, ha representat molt, perquè ha representat trepitjar l'escenari i tornar a fer teatre, que feia doncs, més d'un any que no en fèiem, i en tot el confinament i tot, doncs teníem moltíssimes ganes. I hem fet molts assajos online i teníem moltes ganes.
En tota aquesta època que hem viscut tan intensa, ha sigut com una píldora d'oxigen per tots nosaltres, que treballar amb molta seguretat i moltes vegades a distància pues, ens ha permès continuar una mica amb el teatre i oferir al públic pues, aquesta xispita d'alegria, no? que com sempre porta el teatre.
I què ha sigut el més complicat per vosaltres durant tot aquest any per poder aconseguir portar aquesta obra fins avui?
Vam estar molt temps ensajant a distància i amb el paper i treballant molt la interpretació amb el Zoom, amb els medis d'audi que tenim, treballant molt els personatges a distància, i quan ja finalment ens vam poder retrobar perquè així ens ho permetia tot, doncs ja teníem molt treballat els personatges, i ara més només l'escena, no? I el director i la directora ens han portat superbé.
Sort hem tingut al final doncs, poder assajar tots junts i bé, amb mascareta i a distància i bé, aquest últim mes, no?, doncs intentant fer-ho doncs més conjuntament i vigilant moltíssim, perquè clar, com tothom estem en la mateixa situació.
Ja explicau una mica més del vostre personatge dintre l'obra, que qui és?
Jo sóc la Laura, casada amb l'Òscar i tenim una relació de parella doncs una mica distant, no? Jo sospito coses d'ell, ell potser de mi o no, i tenim una vida matrimonial així molt rutinària. En el sopar se sap què ens passa realment.
Jo sóc la Cristina, sóc veterinària i sóc la parella de l'Eric. En aquest sopar tots són amics de tota la vida i jo arribo com a... sóc la nova. Fa molt poquet que es conec, perquè fa poquet que estic amb l'Eric, que és l'amic de tota la vida. Ens portem superbé, ens estimem molt i estem molt a gust junts. I sóc una noia superconfiada i respectuosa i no m'espero el que m'acaba passant després.
Però ja per acabar, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Home, doncs, que això és com un parèntesi de riure, de benestar, de passar-s'ho bé en aquests moments tan complicats que tenim. I que venir aquí a veure el teatre és molt segur, que se'n prenen totes les mesures i més perquè es pugui continuar fent aquest tipus d'espectacle, i que hem de venir perquè és un riure constant i no hi ha ningú que surti del teatre que no hagi rigut o que no hagi pensat que alguna cosa del que passa no li ha tocat una miqueta del seu cor en algun moment de la seva vida.
Sí, que no s'ho perdin, que està molt, molt bé, que riuran molt, que vinguin, no s'ho perdin, exactament.
Jo els diria que en un any que també d'alguna manera hem quedat tots eclipsats, aquesta obra et pot ensenyar una altra cara de les coses. De les coses entre amics i entre... Vol dir que és una molt bona proposta per dir anem a mirar la lluna o tota la realitat des d'una altra cara. Vuélvete a enamorar.
La tertúlia. Bon vespre. Avui a la tertúlia parlarem sobre contes, ja que els dies 10, 11, 12 i 13 de desembre es va celebrar la 5a edició del Festival Tet aquí Sabadell. Per parlar sobre contes, comptarem amb la presència de diferents professionals en el món dels contes. Comptarem amb la Marta Gorg, que ella forma part de la companyia Sifó. Després també comptarem amb el Xavi Núñez, que forma part de la companyia Contes de Prop. I també comptarem amb la Rosa Fiter, que forma part del món de l'espectacle infantil. I la Berta Rubio, que forma part de la companyia Berta del Poblet. Doncs comencem aquesta tertúlia. La primera pregunta que us volia fer és: penseu que arran de les noves tecnologies ha disminuït la tradició d'explicar contes?
Uf. Així per començar, pela, eh? A veure, jo penso que sí, que les noves tecnologies, en un principi, sempre ho he dit, és com un enemic, no?, de lo que seria la tradició oral en aquest sentit, que seria el transmetre les històries o els contes. Sempre he estat en contra perquè es perden moltes més hores davant dels tios galàctics, que li dic jo, no? Que no pas doncs, el fet d'entretenir-te a mirar un llibre o llegir, diguem, no? que intervé un altre fet. Vull dir, quan tu llegeixes un llibre et necessites un esforç de concentració, de comprensió, etcètera, etcètera. En canvi, clar, davant d'una pantalla tot, només has de fer pip. A vegades jo els dic als nens i les nenes que una pantalla no els farà més intel·ligents, els farà més àgils, potser sí, a l'hora de fer cenar els pius i coses d'aquestes. Però intel·ligència no, perquè és tot molt mecànic i molt ràpid, no? Per tant, jo personalment penso que sí, que és com... Més que ens va en contra, és un enemic. Jo el defineixo com un enemic davant d'aquest fet de llegir, no? O de dedicar-se a llegir. No sé els altres què opineu, potser soc massa heavy en aquest sentit, però...
Va, no, sí que és veritat que les tecnologies han canviat molt la manera en la que ens relacionem, no? I al final el conte no deixa de ser una forma de relació humana, diguem, en l'àmbit de la literatura, no? Perquè estem parlant de literatura oral, però literatura. Jo m'agrada més pensar potser que és un medium, no? És a dir, de la mateixa manera que ja veiem clarament que el teatre per Zoom i per pantalla no és teatre, no? Que és una altra cosa, que això és audiovisual i és tot un altre, doncs, tot un altre art. Penso que durant doncs, aquesta pandèmia la tecnologia ens està ajudant a seguir en contacte amb els oients, no? Sí que estic d'acord amb la Rosa que hi ha altres mitjans més òptims, pels contes, és a dir, hem estat fent directes per Instagram Live, per YouTube, per no sé què, i jo, per exemple, soc del parer que la ràdio seria molt millor pels contes, en realitat, no? No necessiten veure la nostra cara perquè els contes, doncs, sobretot, necessitem un parell d'orelles i una mica de calma per escoltar, no? Llavors, en aquest sentit, la ràdio seria fantàstic, però segurament ara podríem arribar menys gent, no?, per ràdio, perquè els nens i les nenes es connecten més, doncs, a través de tauletes i smartphones que no a ràdio pròpiament. Per tant, com a mèdium, doncs, benvingut sigui, no? Ara tinguem present que l'oralitat funciona com per altres canals, no? Que no són aquests. No necessitem la tecnologia per explicar contes, però si la podem fer servir, a més ara que no podem estar a prop dels que els volen escoltar, doncs, bueno, està bé qui sigui, no?
I vosaltres què n'opineu, Berta i Xavi?
Xavi, vols començar?
Com vulguis.
És igual. Comenta, comenta.
Mira, nosaltres des de Contes de Prop, la Lola, el Pau i jo, ens ha vingut moltes vegades aquest debat, sobretot en el moment del confinament. Nosaltres érem molt presencials i ho seguim sent. Creiem que les experiències literàries que apropem a través dels àlbums té a veure amb el moviment, el cos i l'oralitat, i per tant, a través de la, com deia la Marta, és un medi, no? I una mica com passava al segle XIX quan apareix el llibre, molta gent pensava que el llibre es quedaria amb tots els contes i que ningú escoltaria més contes a vora del foc, i en canvi aquest acte tan íntim ara el veiem com que és el que s'està perdent respecte a als mitjans de comunicació i també als mitjans audiovisuals, no? La veritat és que nosaltres segueixo pensant que és un medi molt maco per poder apropar. L'únic que sí que és cert que si no hi ha, no s'hi suma un moment presencial, sí que és cert que no pot haver-hi aquest seguiment. És a dir, les pantalletes, com deia la Rosa, i els piu-pius, doncs apropen una agilitat, però no apropen tota la globalitat de l'experiència literària, que significa escoltar un conte, veure un espectacle, o tot això junt a través d'un àlbum il·lustrat.
Doncs a mi em va superbé, en realitat, que hagis començat tu, Xavi, perquè una mica conjuga el que jo volia dir. A mi, més que veure la tecnologia o les pantalles com un enemic, a mi em sembla que tots plegats som actors de la ficció, no? O sigui que tots, com deia el Xavi, no? Quan van sortir els llibres va ser, ostres, s'acabarà l'oralitat, no? No sé si era Plató que deia, ostres, pas, que si les coses s'escriuen la gent ja no farà servir la memòria, s'acabarà el món. Bueno, doncs no, el món no s'acabi. Hem canviat i sort en tenim de poder tenir coses escrites i sort en tenim de tenir accés a internet i moltes coses les podem accedir-hi i guanyar molt temps, no? Llavors, a mi em sembla que narradors orals, editors que fan llibres que es poden tocar, obrir, llegir i tota la ficció que podem trobar a les pantalles, de les múltiples maneres en què es pot trobar la ficció a les pantalles, al final som agents de la ficció. I llavors, clar, per mi, l'ideal seria, com diu el Xavi, doncs que hi hagi com un equilibri, no? Un equilibri de presencialitat i doncs que puguin veure una pel·lícula que estigui ben feta i que també és una manera d'accedir a la ficció, potser no fent servir tant la imaginació, però tenint accés a altres coses. A mi, més que veure-ho com un competidor, bueno, m'agrada veure com doncs, que els llibres, els narradors i les pel·lícules, per dir alguna cosa, o els jocs narratius, perquè hi ha jocs, hi ha videojocs que són molt interessants, doncs em sembla que tots plegats el que fem és treballar per la ficció, d'uns d'una manera, els altres d'unes altres, i que per mi, personalment, l'ideal seria doncs, arribar una mica a aquest equilibri, que era una mica el que deia, em sembla, el Xavi, no? De que, ostres, complementar-ho amb la presència, no quedar-te només, no?, a la pantalla, perquè necessites complementar-ho amb la presencialitat, perquè et donarà unes coses, com deia la Marta abans, no?, que per escoltar un conte només necessites escoltar. Llavors, això et desperta una imaginació que, el que diu la Rosa, ja ho tens tot donat a la pantalla, no? Llavors, clar, jo penso que hem d'aprendre a complementar-nos, no?, a dir, va, i això també hi ha allò altre.
Lligant-ho amb això, la narració de contes està vinculada a les biblioteques, però també té una part molt important d'interpretació. Quina formació teniu en el món de la interpretació?
Formació? Bueno, la meva ha sigut in situ, diguem-ne, no? Jo ja havia fet teatre, per dir-ho d'una manera, també havia fet teatre amateur al meu poble, i suposo que d'aquí també ve una part de saber fer o de saber-me expressar, diguem-ne, no? Però vull dir, no, jo no, personalment no he fet cap curs ni... Algun curset sí que vaig fer quan era jove, és veritat, ara que ho dius, oh, perquè tan lluny, perquè era quan era jove, ja us ho dic, eh? Que no me'n recordava jo, que havia tingut una joventut. Que bo. És que és veritat, vaig fer un curset una vegada, però no n'he fet més, vull dir, tot l'altre ha sortit de mi, d'expressió, de la manera de ser, de la meva inquietud, del meu cul d'angúnies, no? I de la meva manera de ser, bàsicament, no? M'agrada expressar amb el cos tot el que intentes dir, diguem-ne, no? I, per tant, és ben bé autònoma en aquest sentit, o autòcton, no, com se diria, com podria dir això?
Autodidacta,
exacte. Sí, sí, en el meu cas, eh?
I vosaltres?
En el meu cas, i la, els de la companyia, la Lola i el Pau, el que ens uneix és que som mestres i, per tant, nosaltres performem cada dia dins de les aules i, com diu la Marina Garcés, allà és la nostra gran formació, no? De poder fer ús d'aquestes experiències literàries i assajar i assajar. I jo, personalment, des de petit, doncs, al Centre Sant Vicenç d'aquí a Sabadell, aquí envio un petonet a tota la família i que em va formar i vaig tenir moltes experiències per poder... Nosaltres en diem aquest equilibri que deia la Berta, però des de lo personal. O sigui, intentem en les nostres experiències literàries apropar molt de nosaltres de debò. I per tant, sí que ficcionem, però ficcionem sobre nosaltres. No? Llavors, aquest és el punt d'inflexió en les nostres experiències i formació teatral.
Jo sí que tinc formació teatral perquè sóc actriu i, de fet, vaig arribar als contes com a professió a través de la meva formació, o sigui, a través de la formació d'actriu. Jo no havia pensat mai a dedicar-me a explicar contes fins que me'n vaig anar a França per treballar amb una companyia francesa que a mi m'interessava molt. I allà vaig anar a parar a la Maison du Conte, que és un centre de creació de les arts de la narració. I allà vaig trobar tot de gent que es dedicaven exclusivament a això, és a dir, que eren professionals d'això, no? I trobo que és xulo perquè... Clar, un narrador, és a dir, en qualsevol art, jo penso que com més recursos tinguis, doncs millor pots no defensar-lo, però si estem parlant d'un ofici que és creatiu, doncs com més recursos tinguis creatius per treballar-ho, serà més ric, no? En tots els àmbits. Llavors, per això, els perfils diversos, jo crec que són molt sants en aquest sentit, no? A un narrador li va molt bé saber tenir presència i, evidentment, projecció i, evidentment, doncs, modular la seva veu, però el teatre, la narració no és teatre, no? I això ho vaig aprendre molt ràpidament arribant a la Maison du Conte a França, no? Bueno, vaig haver d'anar molt lluny per descobrir la narració, no? El narrador, efectivament, és com una mena de personatge de si mateix, no? Amb això s'acosta una mica al clown. No estàs interpretant res. És algú que et fa imaginar una història dins del teu cap, no? I parteix, efectivament, com diu el Xavi, d'ell mateix, de la seva pròpia experiència, no? Per això hi ha un narrador francès d'origen espanyol, de fet, que es diu Pepito Mateo, treballa a França des de fa molts anys, i ell explica en un llibre que el narrador, per explicar històries, ha de, ell diu, poser ses valises, no? Ha de posar les maletes. Quan arriba, i què són les seves maletes? Doncs la seva experiència com a persona i tot el seu bagatge. I sense saber això, un narrador no pot explicar un conte, no? Però clar, jo hi arribo, doncs sí, efectivament, a través del teatre, però l'art de desenvolupar la narració l'aprenc doncs, escoltant històries de persones que només narren contes, no? I aquí és on jo començo doncs, a desenvolupar tot el gust per la paraula.
I tu, Berta?
Jo ja vaig arribar al món de la narració per casualitat, des de diferents camins i per diferents motius. La meva formació és sobretot acadèmica literària, diguéssim. O sigui, jo vaig arribar als contes primer per la paraula escrita, per la il·lustració. He fet, bueno, jo sempre deia que era carn d'universitat perquè a mi m'agradava molt estudiar a la universitat. I hagués seguit estudiant sempre, si m'ho hagués pogut permetre. I vaig arribar una mica als contes per diversos projectes i per diverses històries i la veritat és que va ser un... A mi m'agrada molt experimentar i va ser un camí més per experimentar. Jo soc bastant més eclèctica, amb el tema de la narració molt pura no el compro gaire, les coses molt pures no les compro mai gaire, Em costen. No, una mica venim al que deien, amb l'experiència de cadascú no és una cosa que m'identifiqui. Jo disfruto molt... A l'hora d'imaginar tot el que envolta doncs, tant la construcció de la història com també del que envoltarà la història, si va només en paraules, si va amb atrets o si no, totes aquestes coses. I com una mica deia la Rosa, la formació és totalment autodidacta, tot i que després he fet altres coses. Llavors, un cop ja sí que vaig començar a fer alguns cursos, bueno, més que res doncs, per complementar, no? El que deia la Marta, que tots els recursos són benvinguts, però l'arribada meva va ser totalment per casualitat i per curiositat.
I els contes que expliqueu, els creeu vosaltres o agafeu contes que ja estan escrits?
Clar, aquí suposo que cadascú té el seu estil, en aquest sentit, no? Està clar. Jo, a veure, normalment són contes meus, treballo una mica amb tot, diguem, normalment són contes meus o contes adaptats amb una història que he llegit, per exemple, que m'ha agradat i no m'ha agradat com s'acaba el final, o he vist que a partir d'aquesta història tu pots treballar una sèrie de valors o coses per l'escola, sobretot, no? Adreçada a l'escola. Bueno, clar, això és veritat que vinc del món de l'educació i suposo que aquí és el meu bagatge, el que porto a l'esquena, no? Que m'agrada explicar contes adreçats a pares, a mestres, als nens, per poder, doncs, treballar aspectes de la vida quotidiana tranquil·la i pàcilment, no? Un altre moment potser hauria de dir la moraleja perquè es tregui la moraleja i no és ben bé això, és ben bé, doncs, que perquè llavors s'ho pugui treure un profit acadèmic o pedagògic o educatiu, per exemple, quan vaig a les escoles, no? Per tant, hi ha adaptacions i a vegades me'n serveixo molt de cançons de Bressol per desenvolupar una història a partir d'aquí, saps? Desenvolupar el conte a partir de la cançó, que em permet, en aquest cas, doncs, treballar amb nens petits, per dir-ho d'una manera, no? I amb els pares. Vull dir que tinc una mica de tot. Tinc una mica de tot, en aquest sentit. M'agrada també aprofitar els contes clàssics de tota la vida i adaptar-los a les circumstàncies actuals. Contes que fa 200 anys que estan fets, evidentment, en aquell moment eren moderns, avui en dia estan desfassats, però doncs intento posar-los en connotació actual, sense oblidar els valors que transmetien en el seu moment, per exemple, no? Vull dir, no perquè siguin antics vol dir que ja no n'hem de parlar mai més o que ens els hem de treure de sobre perquè estan totalment desfassats, no? Jo penso que si el valor que intentaven transmetre en el seu moment és vàlid, doncs aprofitem-ho, però actualitzem-ho.
Sí, vale? En els últims anys s'ha vist que, per exemple, llibres com La caputxeta vermella s'han reformat i es canvia totalment els valors per enfocar-ho més a la societat actual, no? Això també és una mica el que vosaltres feu.
Clar, és el que dic, per exemple, en aquest cas, La caputxeta que dius tu, què ens deia? Que no parlem amb estranys, que no ens desviem del camí, que fem cas a la mare, etcètera, etcètera. Això són coses que s'han de seguir fent avui en dia. Vull dir, evidentment, no enviarem el nen a l'altre cantó del bosc, però potser hauríem de vigilar que el nostre fill no estigui tan tranquil·lament davant d'una pantalla d'ordinador, xatejant amb qui li doni la gana, perquè a l'altre cantó segur que pot trobar el seu lloc, no? Digue-li lloc, perquè quan nens i nenes no s'hi han trobat ja enxampats avui en dia. Vull dir que és una notícia actualíssima, això ja, no? Per tant, doncs s'han d'aprofitar. S'ha d'aprofitar i seguir menjant aquests valors, vale? Aquestes històries. S'han de seguir explicant, per alguna cosa serveixen els contes, no? Van sortir per això, per enfrontar les criatures a la vida. Doncs avui en dia és el mateix, val? Sí, però si vosaltres sí, opineu, no? Però bueno.
Sí. És una manera de donar eines per viure en el món, no? Els contes.
De fet, i al principi no era pel públic infantil, perquè no hi havia la tradició oral original, o sigui, la tradició oral, a l'origen de la tradició oral no hi havia una seqüenciació per edats del conte. El conte era quelcom que passava doncs, quan arribava el capvespre i que s'explicava a la comunitat on adults i petits estaven barrejats. No va ser fins que la tradició oral es va passar per escrit i es va veure el buit de mercat, perquè és així, o sigui, es va veure el buit de mercat de poder-ho enfocar a les criatures en un moment en què hi havia la imatge de l'Àngel de l'Hogar, que la mare sempre era bona i meravellosa i tot això, que es va com polir la tradició oral com existia fins al moment, perquè abans els contes infantils no eren infantils, eren contes de tradició oral. Ah. Amb moralina,
Segur que no hi havia la categoria, no? Però jo estic segura que no s'explicaven les mateixes històries en presència de criatures que sense, no? Vull dir, no sé, no? Els avis no explicaven les mateixes històries quan els nens eren per allà rondant que quan els nens marxàvem, no? O que quan érem més grans. Vull dir que segur que d'alguna manera, no? Hi havien
matisos, no?
Sí, sí, jo penso que sí, no? Totes les contarelles, cançons per nadons, vull dir, no li cantaves una cançó el ralet, per dir alguna cosa, imaginem.
Ah, les contarelles que... les contarelles serien...
Són específiques, no? Són contes i cançons específiques per petits, no? Que això segur que d'alguna manera hi era, no? Però clar, no dins de la categoria d'infantil, això.
El que passa és que, bé, jo ja us ho he dit, primer vinc del món acadèmic i la teoria, com n'hi ha diverses, evidentment ningú no pot saber, són hipòtesis, perquè hi ha coses, doncs això, però clar, com que no es quedava escrit. I quan va quedar escrit era com molt dirigit i molt clar, van polir moltes coses. De fet, les madrastres van néixer amb la tradició oral, amb la tradició escrit, amb el passar a l'escrit, la tradició oral, perquè les primeres versions de la majoria de contes on surten madrastres són mares. El que passa que llavors ja no estava bé que la mare es mostrés com un ésser maligne, no? Però això, són hipòtesis, però una de les hipòtesis és que no hi havia aquesta... que els nanos voltaven per allà. No es feia un grup de nanos que s'asseien. Però bé...
No, és interessant saber això, perquè jo crec que explica moltes transformacions, no?, que deia la Júlia, de contes que no eren per petits, clarament, com la Caputxeta Vermella, no?, i que s'han anat versionant i maquillant perquè efectivament pugui quadrar dintre de la categoria infantil.
La Bella Dorment.
La Bella
Dorment. Perquè està embarassada i pareix un ogre. La Bella Dorment és aquella pel·lícula que va fer l'Almodóvar, que la noia està en coma i es desperta perquè està embarassada, no me'n recordo com es deia.
Hablé con ella.
Aquesta. Les primeres versions que hi ha de la Bella Dorment, el príncep no li fa un petó.
Doncs
coses.
Doncs...
I la noia es desperta amb els dolors de part. Ojo! De què estem parlant aquí, eh?
Nosaltres, dins de contes de prop, ens basem molt en l'àlbum físic. Hi ha un punt de model matèria, que li volem donar importància, i alhora també el punt de la improvisació, això que sí que agafem de la vora del foc i de l'oralitat, i de comptar sempre amb el que, no el que ha d'aprendre el nen o el que ha d'aprendre l'adult en la nostra experiència, sinó al contrari, que és oferir una gamma molt àmplia de situacions, experiències, sensacions i emocions, perquè aquesta persona pugui agafar el que necessiti, no? I per tant l'àlbum hi sumem des de l'escola s'ha muntada, que vam començar l'impuls lector, doncs de descobrir tota una sèrie d'àlbums i editorials que fan unes meravelles precioses i per tant incidir en el tractament de gènere, en l'acompanyament d'aquests, com dèieu, amb la Berta i la Marta, d'aquests contes antics i la Rosa, doncs donar-li més que una volta, sinó acceptar, conèixer i reconèixer d'on ve això, no? I per tant, doncs, veure quines pors hi havia abans, quines pors hi ha ara, com deia la Rosa, no? El lloc també està a les xarxes, evidentment que està a les xarxes i no és només un mascle, també pot ser una associació, també pot ser un grup de gent, no? Tant, des d'aquí ho tenim molt clar, aquest punt d'inflexió.
Doncs podem comprovar que els contes sempre ens aporten una moralina, tenen una moralina, ens aporten un aprenentatge i que no deixem d'anar a veure festivals de contes i, doncs, moltes gràcies.
Vosaltres.
A vosaltres.
A vosaltres.
Vinga, una abraçada. Gràcies.
Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, com sempre, trucant a l'Elvira. Què tal, Elvira? Bon vespre, bon Nadal. Ha aprovat el Nadal?
Bon vespre. Sí, ha aprovat força el Nadal, dintre de les limitacions, però ha aprovat força.
Ha sigut un Nadal amb força solitud, oi? Em sembla?
Exacte, solitud. I avui justament parlaré d'una obra que es diu Solitud.
Per això t'ho deia, per això t'ho deia.
Ja ho pensaves, eh?
Sí.
Doncs sí, avui parlaré de Solitud, que l'estan fent a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. Alicia Gorina ha adaptat la gran novel·la de Víctor Català, Caterina Albé, i que ho ha fet gairebé sense diàlegs teatrals, ja que els personatges també fan de narrador, per tal de poder seguir quasi literalment diferents parts del text i destacar la gran riquesa literària de l'obra de la catalana, que va haver de signar les seves obres en nom d'home per poder-les donar a conèixer. En aquella època era així. Una proposta teatral que la van estrenar abans que esclatés la pandèmia i que, en principi, ja no va llegir gaire bones crítiques. I anava una mica recelosa, diguem-ne, eh? Segons diuen per això, al començament, aquesta segona tongada de posar-la en escena, han rectificat i adaptat alguns fragments. Sigui per això o no, a mi em va agradar molt, molt. Un text que personalment he llegit i rellegit i que és una novel·la que sempre m'ha agradat molt i que ara vaig retrobar tot el que més em va agradar quan la llegia. Vaig veure, escoltar, imaginar totes les accions i les vaig sentir renovades i molt més emotives. Una posada en escena plena de simbolismes, tal com és el text original, però afegint uns moviments calculats i precisos, una mena de performance, diguem-ne, que els actors tan aviat interpreten el seu personatge com també narren l'acció i els paisatges a on passa la història, agafant les precioses descripcions escrites. A l'escenari no hi ha cametes, no hi ha res. I llueix tota la seva grandesa. Al mig de l'escenari, una muntanya de palla, com un paller, rodejat amb unes cadires de boga. Més enllà, unes plataformes en graons. De mica en mica, unes actrius tramoies, a mesura que va transcorrent les accions, van vestint l'espai escènic, fins a acabar a configurar l'ermita de Sant Ponç, amb el sant al centre, rodejat de canelobres i moltes, moltes piles de taronja. La muntanya, el cel, la línia del mar, quan la vila la descobreix, el torrent d'aigua freda, inclús un pot percebre el fred i la calor descrits en el llibre. En començar, el vestit de la Mila és blanc, com el del casament i l'innocència. Però ja a la segona part porta un vestit que, del mateix color que les taronges, més atrevit, més alliberat. Malgrat que el personatge central és la Mila i que només està envoltada d'homes, tots els personatges són importants. I tots aconsegueixen unes actuacions extraordinàries, amb el mèrit afegit que han de superar la dificultat del llenguatge, que és molt difícil. Jo havia llegit en veu alta i costa molt de dir, eh? Els canvis també de passar de narrador a personatges creïbles i els moviments extremadament marcats. Destacar la veu i grunyit de Pepo Blasco fent el paper d'ànima. L'admirable vocalització de Pol López, convertit en el pastor, que durant el que abans era l'entreacte, abans de la pandèmia, paraven i feien mitja part, diguéssim, ara no paren, i mentrestant, per donar temps a canviar l'escenari i els vestuaris i tot, explica unes rondalles màgiques i delicioses. I la Maria Rivera donant una Mila molt creïble, plena de dramatisme i feminisme, amb un esplèndid monòleg final. Esmentar també la Clara Peteiro fent el paper de Valdiret, amb unes expressions corporals infecticides molt ben aconseguides. I no puc deixar d'esmentar el Pau Vinyals, un actor que personalment em desperta una gran simpatia i que sempre està correctadíssim amb les seves interpretacions. Arrodoneix el repartiment l'Oriol Guitart, amb el paper de Matías, el marit de la Mila. Aquesta versió de Solitud segurament no agrada a tothom, no agradarà a tothom, i bastant menys a les persones que no hagin llegit el llibre. Crec inclús que pot arribar a avorrir a algú. Però a qui li agradi, li agradarà molt. Penso que no té entremig, o agrada molt o no agrada. Aquesta solitud que tu deies, Jaume, al començament, que ara estem vivint, si més no social, també solitud en els teatres i del públic, espero que ens passi com a la Mila i que ens puguem alliberar ben aviat de tot el que ens està passant. Aquesta obra estarà en cartell fins aquest diumenge, dia 3 de gener. O sigui que la gent de Sabadell no podrem anar a veure-la una altra vegada, o qui no l'hagi vista, però sí que ben aviat es podrà veure per internet. I tot que no és el mateix, veure una obra que és d'un teatre, però bé, ens haurem de conformar i poder-la mirar, doncs, per internet.
Molt bé. Sí, és una llàstima que no poder gaudir del Teatre de Barcelona, però veja, com a mínim ens hem de conformar amb això. Elvira, moltíssimes gràcies, que passis un bon cap d'any i ens retrobem l'any vinent, t'esperem.
Un bon any a tots i això mateix, fins l'any que ve.
I ens acomiadem fins l'any que ve, el primer de la dècada dels 20. Celebreu el cap d'any amb contenció. Recordeu que podeu escoltar el programa al podcast de Ràdio Sabadell i que tenim un canal de Spotify amb els darrers programes penjats. Cuideu-vos i aneu al teatre, que és segur. Salut i teatre!